Fabricació pròpia.
Con lo sguardo da serpente io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata senza fiato, l'ho lasciata tra le braccia, mi è cascata. Era cotta, innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ha fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bimbo, un po' come te. E poi che avresti di speciale? Che in un altro no, non c'è.
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea?
Molt bona tarda a tothom. Finalment el Congrés ha avalat l'ús del català i ho ha fet també amb el vot d'una diputada del Partit Popular que s'ha equivocat i ha votat a favor de la reforma del reglament de la Cambra Baixa que habilita l'ús, com ja sabeu, del català, del gallec i del basc. El dia que també, per cert, hem pogut escoltar la llengua aragonesa per primera vegada al Congrés dels Diputats i Sánchez, que cada dia que passa doncs es veu més president. En un altre ordre de les coses, demà arrenca la Festa Major de Barcelona amb el pregó des del Saló de Cent de l'Ajuntament de la capital catalana, un cop finalitzi, per cert, el discurs del pregó de l'escriptora Najat El-Hajmi, es farà el toc d'inici a la plaça de Sant Jaume, amb el ball del seguici popular de la capital catalana. Mentrestant, no ens podem oblidar, Tarragona, estan de ple en les festes de Santa Tecla. I, per cert, parlant de festa, Pino D'Angio, que va actuar el 16 de setembre passat al Paral·lel 62 de Barcelona, i se'ns va passar. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Marta Jarque, com estàs?
Bona Molt bé,
tarda.
Bona tarda.
Sóc direcció. Candela Figueras i Uri Francisco, després tarda.
Després tarda, bona tarda.
Ai, no era després dinar?
Ai, després dinar, després dinar.
Jo he dit després tarda, bona tarda.
Després tarda ja seria bona nit.
Ai, si ens està escoltant el Virgili. A la producció també en Ferran Capdevila, amb l'Uri Francisco, que està per tot arreu. A la vida pràctica hi ha la interpretació simultània la Marta Medina. Al món digital, dues revolucions. Són Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla, José Matosas i Paula Moreno a l'Univers Sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Welcome to Radio Estel Afternoons, our manufacturing radio broadcast.
Amb Mercè Raga. Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
I d'aquí res repassarem l'altra actualitat del dia i després farem la digestió amb Josep Maria Roig, propietari de la pastisseria La Colmena de Barcelona. Avui el gremi de pastisseria de la capital catalana presentant les postres de la Mercè, amb el qual doncs volen donar un toc dolç candela als dies de celebració de la ciutat.
M'encanta, la Mercè és dolça amb ells.
Sí.
Sí, no?
Jo, sí, clar, home, clar, és que ha de ser dolça.
Mercè ja té un nom de dolç.
Ah, sí?
No? Tu què et consideres, més dolça o més salada?
Jo més salada.
Ets més de salat?
Soc més de salat.
Doncs jo, Mercè, és un nom que em comporta més una sonoritat dolça.
Ai, que ets pilota una miqueta.
No.
Salat.
Ara no estava pensant en ella, estava pensant en la...
Regla-ho.
Amb la patrona.
Et volia dir el Zasca, que per cert el Virgili ens dirà com és Zasca en català.
A veure com hem de dir.
A veure com s'ha de dir Zasca.
Patapam.
Mira, per exemple, ni idea.
No, segur que em renya el Virgili.
Divendres estarà amb nosaltres, com ja sabeu, la secció que fa de llengua. Tornem al postre de la Mercè Dolça. Es tracta, i us puc avançar perquè ara us preguntareu, però com és aquest dolç? Doncs és un plat elaborat amb ingredients de temporada i de proximitat, no podia ser d'una altra manera, amb figues, ametlles i mel.
Perfecte.
Signo. M'encanta, no?
M'encanta. Les tres coses.
Tot ben dolç. Què passa? Doncs que avui amb la Jarque farem la digestió amb en Josep Maria Roig, com dèiem, perquè des de la Colmena reivindiquen un fet, Harke.
Sí, sí, sí. Que, a veure, ells han fet l'autèntic típic postre de Barcelona.
Clar, que ells també en fan.
Sí, doncs, sí, sí, sí. I són ells els autors, de fet.
Clar, i es diu La Incassada. We're dancing like in a Dolce Vita. With lights and music on. I love this made in the Dolce Vita. I tot això un dijous, que aquí al Fabricació Pròpia, la Patrícia Coll, directora del Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa de Blanquerna, ens explicarà què significa el concepte hackathon.
Ep.
Ja us avanço que té a veure en resoldre problemes. Ho deixem aquí. De llarga
durada. Ja és un problema de pronunciar aquestes paraules.
Vols dir que hackathon, això ens, en Virgili, hackathon, això ens ho deixaria
no,
passar?
No, no, no.
Jo crec
no,
que si
no,
ho sé, no torna.
Perquè què pensa, Virgili, dels anglicismes?
Ui, sí, això en va parlar l'altre dia, també. M'amenaça. Clar, això,
en
això,
general,
això
no, hi ha, o sigui, no hi està a favor.
No hi està a favor. Es nota, que, es nota que em vaig perdre la secció.
La podeu recuperar, per cert, a la de Ràdio Estel oficial o també
em vaig a dormir.
A Ràdio Estel a la carta. No passa, mira, Candela.
No passa res.
Escolta l'app de Ràdio Estel oficial a la
sí,
carta.
Sí, és que em vaig perdre el moment del senyor Virgili.
I allà ho recuperes.
Em sap greu, senyor Virgili.
No passa res, t'ho perdona. Per cert, va, tornem al hackathon, perquè des de Blanquerna s'organitza aquest novembre la social hack que la Patricia ens explicarà en què consistirà. Tot això el dia que també farem el cafè de les 4, avui amb Biel Duran. Aquests dies, per cert, el podreu veure al Poliorama, que estrena avui mateix amb l'obra de Party, però avui en Biel ens parlarà del conte infantil que ha escrit sobre castells. Es diu El secret de la faixa. Món. I és que a Miss també tindrem aquest dijous en Jaume Borja, que tenim moltes ganes, com cada dijous, repassant la Princesa del Cor, la nostra taula de diàleg amb en Guillem Figuerola i l'Aleix Cabrera, que parlaran, com sempre, de temes d'actualitat. I acabarem avui amb en Toni García Ramon i l'Apocalipse Now. Que passen de 2:45 de la tarda. Marta, comencem la realitat paral·lela avui amb un càsting.
Esteu ubicats, ara sí?
Sí, ubicats.
No és Bola de Drac? Que... Ui, semblava,
oi? Semblava. Ara sí que s'ha fet un gir.
És el... Seria molt bo, el concurs o un càsting de Gok, Son Gokus.
Oh, no, no. I aleshores apareix el Drac Sharon quan has acumulat, aconseguit reunir tots els Son Gokus.
Totes
no,
Son Gokus, que sigui. És un altre concurs, en aquest cas Operación Triunfo, aquest càsting, on ahir a Madrid s'hi va presentar una aspirant a Triunfito, l'Aina.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo me llamo Aina, tengo 19 años y soy de Palma de Mallorca. En Mallorca estoy muy bien, ojalá volver, porque estoy viviendo en Lleida, que es una ciudad que huele a mierda, de verdad.
A veure, Aina, què és aquest joc brut? Per altra banda, mai més ben dit.
Sí.
Però això és molt... Vull dir, a veure, els purins són cultura, a més Lleida té coses precioses, com uns gegants xinesos, Raga,
sí,
que l'altre dia
el
Francesc ens ho va explicar. Per cert, si voleu saber què, recupereu la secció de dimarts. Però què és això de presentar-se a un càsting per ser Triunfito i rajar de la teva terra d'acollida?
Amb una vehemència? O sigui, si ha carnissat, sí, de debò?
Es pensava que li donaria punts, fer el xistet, saps, de sortida.
Doncs li va sortir molt malament, perquè una membre del jurat, a més, era de Lleida.
M'encanta.
Lleida. I, a més, ja ho sabem que... Clar, aquí els catalans són molt de votar. Quan això va amb Televoto, també. Això és com Eurovision. Per tant, s'està guanyant amb molts rivals abans de començar.
El primer dia...
Exactament. Volia començar amb aquest tall d'impacte.
Oients que ja s'estan queixant, que diuen que de llarg fa molta més pudor a Purins Barcelona que no pas Lleida.
A veure, no comencem aquesta guerra bruta.
Barcelona fa pudor, però no a Purins. L'olor a Purins és molt clara, és femta que segurament es tira per abonar els camps i gràcies a això tenim les pomes de Lleida i tenim uns cultius impressionants. I jo on he de signar perquè Lleida continuï tenint aquest material i aquests productes de qualitat tan bons.
Però és que, a més, és un jardí que ningú li... O sigui, ningú li... no està convidada a entrar-hi. És com justificar una... O sigui, és una com la típica cosa que portes a dins que et fa molta ràbia i la treus, com tu fas, Uri, quan vols treure una cosa del cap.
Però no hi entris.
No estava justificat.
Jo tenia un ex que va dir el mateix, eh? I va dir, escolta'm, que jo soc de Montblanc, que estic a tocar. Vull dir, no et posis amb els de Lleida.
Molt bé.
Ho va dir gairebé en el primer dinar amb els ex-sogres.
L'últim?
No, però hauria d'haver sigut.
En tot cas, d'una declaració d'enemistat, podríem dir-ho així, de l'Aina, amb referències als purins. Ara passem, Marta, a una declaració d'amor més dolç.
Sí, perquè un any més el Pirineu es converteix en zona d'alt voltatge romàntic, el Tinder a camp obert de la fauna salvatge, perquè comença l'època de la brama del cérvol.
Això és un
cérvol? El que heu sentit no és una serra mecànica, tampoc és Pino Danjo, ni cap candidat a entrar a Operació Triunfo.
Pensava que era un porc.
És un cérvol lligant.
Lligant,
Mira, si us sembla, tornem-los... Ara que estem ubicats, tornem-los a escoltar.
Sí, jo... Ho he escoltat amb altres, orelles, ara.
És una vaca, també.
Pot semblar tot menys un cèrvol i, en cap cas, lligant.
Va, digues la veritat.
Qui, no ho saps, tu,
qui de Ràdio Estel ha gravat aquesta onomatopeia?
Aquesta moto, a Via Laietana.
Aquesta scooter fent...
Poques vegades heu anat al ritual aquest de la brama, perquè això és el que fan els cérvols. Irresistible, irresistible. Una estratègia per lligar molt curiosa, que a mi, si m'ho permeteu, jo... Ara parlarem una mica com funciona això, quin és el llenguatge i els codis entre cèrvols. Però jo ja m'he imaginat com seria aquesta estratègia si la féssim servir nosaltres, les persones, aquestes brames. Són així.
Él es José, va ser tu cita.
Hola,
esta noche.
Hola, José. ¿Qué tal?
Clar, és un argument...
No el pot
rebutjar.
No, o sigui, curiositat. No.
Jo també m'imagino el dia en què portes a cals pares allò perquè coneguin el noviet.
No cal que truquis el timbre de la porta. Li fas fer això abans d'entrar i els pares ja t'han vingut.
A veure com és.
Fes el crit.
Fes el crit, va. Crida.
O sigui,
jo necessito un intèrpret, aquí sí que necessito un intèrpret.
Bueno, però és que els cèrvols sempre van al mateix. Vull dir, quan ells fan aquest crit, ells sempre volen dir que estan buscant femella,
oberts
a relacions.
Si ens està escoltant, sisplau, algun cèrvol, que no s'ho prenguin malament, no volem ferir cap tipus de sensibilitat.
També et dic que si ells veuen com lliguem nosaltres a través del Tinder, jo crec que qui se n'enriu, qui surt perdent som nosaltres. Per descomptat, també és veritat.
I que no vinguin cap aquí, també, perquè estem fent una crida aquí als cèrvols.
Però tu t'ha fet mitja gràcia, aquest crit. T'ha fet mitja gràcia?
No, ells. Vull dir que no,
cap aquí, cap a casa, tota la gent que ens està escoltant ara mateix, perquè està emetent la brama del cèrvol amb el seu transistor.
Tot de cèrvols femelles que veniu,
No, jo veig claríssim.
Abaixeu el volum de la ràdio.
Sabràs la gent que està escoltant Ràdio Estel perquè tindran cèrvols enganxats a les finestres de casa seva o dels cotxes.
Pues funciona més bé que els EGM, és això, per veure realment qui escolta i qui no escolta.
Com computa l'audiència. Mira,
anem amb compte.
Cèrvol per allà.
Ja està, arribat.
Va, que la brama del cèrvol és aquest espectacle natural que té lloc des de mitjans setembre fins a mitjans d'octubre, al Pirineu, a partir d'ara també, des de que nosaltres hem emès aquest so en moltes cases de Catalunya. Els cèrvols mascles en zel cerquen a les femelles i bramen d'aquesta manera espectacular, doncs, mira, escolta'l, per atreure les mares dels seus futurs fillets. Ho acostumen a fer a primera o a última hora del dia, que suposo que també és quan les femelles estan més al quite, estan més atentes, més obertes. Exacte. Si el voleu gaudir en directe, us recomaneu que no, en primer lloc, que no ho feu a casa.
Has dit primera hora del dia.
Un jardinet.
I jo m'estava imaginant sent femella cèrvol. Dic, a mi em desperten amb això.
Mora meva, estic a mandra.
T'estàs plantejant amb cervell humà.
Jo estic patinant.
Mira, en primer lloc, no ho feu a casa, aquests crits.
No ho feu a casa.
Perquè, a més, a Catalunya han habilitat diferents punts pels parcs naturals i reserves de caça. I, per tant, us podeu estalviar l'espectacle i dirigir-vos a aquests punts. Això sí, respecteu la intimitat de les pobres bèsties, que vull dir, elles estan... Elles és el seu món.
No
sigui que demà
anem cap allà,
A veus, per cert, deixa'm un altre...
Un programa en directe allà, demà?
O alguna connexió.
Protegits.
Amb algun cèrvol
que a mi em fa por,
Per cert, en aquesta mateixa línia, deixeu-me comentar una última hora, i és que el mascle català del moment, que és Carles Porta, fa el salt a Movistar Plus amb Luz en la Oscuridad, un nou format que no ho diríeu mai, s'ha inspirat en crims.
Com hem anat a patar, Carles Porta, des del Cérvol?
Perquè és el... Sí, és ara... com el nostre mascle. Vull dir, és el mascle de Catalunya per excel·lència. Sembla sí, sembla sí.
Que meravellós. Marta Medina ja està fent la motxilla per anar demà cap al Pirineu, eh?
Que vagi xejant.
No té gaire clar.
Bé, canviem de qüestió, encara que no voldríem, però dijous, Marta, què passa?
No, que no voldríem, que jo em quedaria amb aquest tema i ara mateix estaria fent la connexió amb el...
No hauria tant de ser, això,
eh? Però ja... Un bram, eh?
Un bram.
És que si ha d'anar, eh? Estaria molt bé.
És que hi anirem.
Hi anirem. Ja estàs mobilitzant el departament de publicitat.
Tu pensa que aquí les coses surten i al moment ja s'activen. Per cert, va, deixeu-me dir això, que és important. Avui és dijous i és dia de què? Home, de paella.
Dijous, paella, sí,
se'ns ha passat per alt. I avui la Harkins ens vol presentar una de ben peculiar de paella.
Sí, és la paella que ha guanyat aquest any el World Paella Day 2023, que és com el Mundial de Paelles, que se celebra cada any, i es va disputar ahir, clar, a València, i que... Ja us avanço que aquest plat, la paella guanyadora, no és ni de verdures ni de marisc, és paella d'ànec a la taronja i porro. No. Que esperem que, com a mínim, les taronges siguin de València, com a mínim hagin respectat això. L'autor de la paella guanyadora és Kohei Hatashita, que, no, com us podeu imaginar, no té arrels valencianes, és un xef xinès, que, perdoneu, japonès, que representava doncs, el seu país en aquesta competició que té com a objectiu visibilitzar la gastronomia valenciana al món.
Molt bé.
Una decisió, per tant, que jo considero arriscada.
Home, una mica sí.
Per part del jurat, i més tenint en compte doncs, que la paella guanyadora respecta relativament poc la recepta
Zero.
Original.
Zero. Quina és la paella més arriscada que heu menjat mai, saps? En plan de...
Sempre arròs negre. Home, el risc... O sigui, el risc de que acabis sortint molt mal parada de menjar-te la paella, et queda en la boca.
Negre tot.
Però és que bueno, si t'hagués rebentat un bolígraf...
No em toqueu la d'arròs negre.
Ara m'agrada la d'arròs negre.
És boníssima, eh?
I la gràcia no està...
No, ja ho sé, Francisco, ja sé per on vas, no cal dir-ho. Però molt a favor de l'arròs negre, jo també sóc...
És boníssim.
Sí, també.
Jo paella la de l'àvia o de la mare. I ja està.
I ja està.
No m'arrisco.
Ah, val.
No vull dir que surts d'aquí, és complicat.
Sí, arriscada. És que arriscada. Ah, clar, per això...
Fer paelles a casa és arriscat.
No. És quan són bones.
Doncs ja vindré a casa teva.
Per cert, encara estan molt de moda, diguéssim, com creps. O sigui, la paella hi ha tan agarraeta.
El socarrat és boníssim.
Que ja són com carpatxos de paella que ja s'estilen a ser restaurants molt moderns de la ciutat comtal.
Una llàmina.
Exacte. Sí, com un carpatxo sec.
Llit de paella.
Sí, una cosa molt curiosa, com si fos una galeta.
Sec no, però el socarrat a mi m'agrada molt, eh? Tot el tema que arribi a la calcinació, abans d'arribar calcinat, a mi...
Aquell punt, eh? Aquella línia fina.
Aquella línia fina, sí.
Està molt bé.
Cancerígena de pas, també, però a mi m'agrada.
Estava pensant jo, mira, la paella amb sobrassada, que em va sorprendre. La primera vegada que la vaig menjar.
Amb sobrassada?
Amb sobrassada, sí. Ho fan molt a...
Bé?
Bona, sí, que a vegades cal arriscar, però no
sí,
per
sí,
provar.
No, i tant.
A mi m'agrada l'arròs amb qualsevol.
Jo n'he vist de pinya. És que l'arròs, amb l'arròs queda tot bé.
Ai, pinya.
Jo he vist paelles que els han tirat pinya com a les pizzas, que dius, vols dir?
Vols, jo també, soc...
Aquí...
No, zero pinya. No. Bé, en tot cas, gràcies, Marta, per aquesta realitat paral·lela, i anem cap a l'Uri, que no es pot treure del cap alguna imatge o algun tuit, que ens ho expliqui. Francisco, què no et pots treure del cap aquest dijous?
Avui us vull parlar d'un tema que em genera dubtes. I no tinc clar si em desperta tendresa o terror.
T'ajudem.
O horror.
Va.
Per això estem aquí, Uri.
Ai.
Perfecte.
Ai.
El que sí que tinc clar és que ho hem de vestir amb una sintonia molt concreta, perquè avui tornem a parlar d'animalons.
No.
El racó dels animalons.
He llegit, perquè en el guió hi ha el nom del que vol parlar. He llegit i jo me n'he entrat de la notícia i estic igual que tu. No sé fins a quin punt m'agrada o em repugna.
És que és molt difícil.
Jo també l'he llegit aquest matí i ho tinc molt clar, eh?
És molt difícil. No miris res, Mercè, que t'ho has de trobar, això.
I quin és?
A mi em repugna.
Però té una part molt bonica.
Clar, és que...
A veure, va, explica'ns-ho.
Atenta, Mercè, perquè aquest tema et podria arribar a tocar... molt de prop.
Ai, ja sé.
Potser
no,
massa.
No, ja sé.
Potser
ja sé
massa prop.
Sí,
el refugi. I per diverses raons.
Estem parlant de coloms?
I de més coses.
No només coloms, però clar, en el teu cas. Avui parlarem de l'associació Refugio Puro Amor, que és un nom...
A priori, molt bé.
Em sembla bé. No, no, el nom molt escaient.
Que es dedica a recollir rates i coloms ferits del carrer per donar-los una nova vida.
I crec que hi havia un altre bitxo, també.
El que jo he llegit, rates i coloms.
És maco.
Ratolins. Rates i coloms.
I escarbats, t'imagines?
No, no, perquè ja hi passaria jo, veus?
Sí, parlem-ne.
Prescindible, també. Però és que avui hi ha aquest... Avui hi ha tot aquest...
Bueno, però clar, les...
Jo, Uri, tira.
El que no veig bé és el que es fa després. A veure, explica'ns-ho.
Fins aquí jo crec que podem empatitzar amb la bona fe dels membres de Refugio Puro Amor, que no fan distincions amb els animals, no n'hi ha de primera i de segona.
No,
si tu veus un animal ferit, doncs l'auxilies, d'alguna manera. No?
Com els metges, no? Que ells, tant sigui el terrorista com la víctima, tens l'obligació d'ajudar.
Tens raó, només rates i coloms.
Sí, no?
Sí.
Ja n'hi ha prou, Candela. Amb aquests dos jo crec que ja tenen prou feina.
Ara bé, Mercè, la percepció podria...
No ampliem la llista.
Què més hi afegiries, aquí?
No. Per sort n'hi ha pocs, encara.
Els dits escarabats, jo això sí que ja no veig.
Coquetes.
Ui, quina angúnia.
No,
ara comencen a sortir els 100 peus, eh? Que fan molta gràcia perquè quan t'hi acostes fan allò que es converteix en una bola.
Ai, sí.
Com un, sabeu els xiclets aquells del Superboomer?
Sí, quilomètrico.
A mi em fan gràcia.
Doncs això.
La Medina també. Que això només ho coneix la gent que érem dels 90. Però...
Sí, no hi ha.
Sí, però està bé.
Jo crec que la percepció podria començar a canviar quan us expliqui... Us preguntareu on són les instal·lacions de Refugio Puro Amor.
Però aquesta gent són d'aquí?
En principi sí, de Barcelona.
Sí, de Barcelona. Sí, sí. És una associació
Perquè tot l'article, que el podeu trobar a 324, gira entorn a dades de Barcelona.
D'acord.
I on són, on són? Jo crec que no en tenen. Ai, Déu meu.
De moment, l'associació fa les acollides d'animals a casa.
Clar.
On ja han tingut més d'un centenar de coloms i una rata.
Pobres veïns.
Cases d'acollida.
Clar, el tema és aquest, pobres veïns, evidentment.
I qui els ha demanat a la... Perdona, qui els ha demanat a les rates i als coloms? Vull dir, potser els, aquests animals no volen estar a casa de ningú.
A veure, són bèsties base, Marta,
que volen volar animals ferits.
Marta,
aquesta dada no la tenia.
Se'ls ha de socórrer.
Sí, això sí.
No, i mira, t'ho estic dient jo.
Que no ho tens gens clar, això.
Carraga, no em facis parlar.
No, escolta, jo els coloms, ja sabeu que... Bueno, és línia vermella. Vull dir que...
Sí, no t'agraden.
No m'agraden, tinc Mercè, fòbia.
Mira, són
fòbia.
Animals.
Són animals. I
però
quan
són els grans desconeguts, segurament, Mercè. Mira,
desconeguts són les malalties que porten.
L'autàrquia Matarredona, que és un nom real i és la cofundadora de...
Em pensava que era una espècie de la...
Val. Sí, ella, la fundadora.
Ella diu, són com un gos o un gat... I al cap d'uns dies et reconeixen i busquen les carícies, Mercè.
Mira.
Un colom?
És que això...
Un colom?
No has vist la imatge?
Amb la puteta? Sí.
Un moment.
L'he buscat.
No, clar que no ho he mirat.
El colom perquè té és de color gris, però el colom de la Pau, el blanquet,
clar,
aquest el voldríem acariciar i tenir a casa, aquest.
Exacte.
Tu tampoc el deixes tenir a casa. És que no. Tot el que porti...
No t'imagines...
Plumes?
No t'imagines trobar-te...
És que és algo...
El replà de
voladors,
casa.
Els voladors, digues.
No t'imagines trobar-te al replà de casa amb la tàrquia i un centenar de coloms que ja et coneixen i venen a buscar-te,
no,
i venen a buscar carícies.
No, amb els pauets.
O una
però, escolta,
rata.
Mira,
què preferiries?
Tot el mèrit al Refugio Puro Amor, eh?
Clar. Hem de dir que l'Agència de Salut Pública de Barcelona considera que els animals, aquests animals en concret, són una plaga.
Que això s'ha de vigilar per les malalties que poden...
Clar, en la seva documentació de prevenció ens avisa que els múrits... que són les rates i els ratolins.
Sí.
Li canvien el nom, com a la Índia.
Bueno, potser sona més bé múrits.
Per canviar la connotació negativa que pugui tenir la bèstia. Està bé.
La fama els precedeix.
A mi m'agrada molt el que fan. Jo crec que està molt bé. Has de tenir valor per agafar-ne un, però jo ho trobo molt bé. El que no trobo tan... ja no m'encaixa tant és què fan amb ells un cop els han curat.
Els retornen, Candela.
A la ciutat.
A la ciutat, que és on... Doncs no haurien d'haver sortit mai.
Jo crec que tenen un altre hàbitat millor. Que...
No ho sé, perquè un colom...
A la ciutat.
Quin és l'hàbit,
no
clar.
És un animal
urbà, eh?
Això és un debat,
la rata, també.
Sí. Com el port senglar, no? Gaire.
Sí, que és com els de Barcelona, que ens portes a la muntanya i estem perduts. No sabem què fer.
Però s'ha de vigilar.
Estem l'Starbucks.
Estem d'acord que s'ha de vigilar amb les malalties, o sigui, amb el que poden arribar a transmetre.
Evidentment, tot i això, els fundadors...
Sí, que no es descontroli, perquè això té pinta que es descontrolarà. Ara estic fent com...
Posant seny. Tot i això, els fundadors de Refugio Puro Amor expliquen que cap dels membres del grup que hagi estat en contacte amb els animals ha emmalaltit. I que, de fet, ells els despresiten.
Però són molta gent.
A l'article surten dos noms i després diuen que tenen molta gent que està posant diners.
Ah. Em passa que deies molts colomets esperant-se a poder entrar fent cua.
Home, t'ho diràs, clar.
Pobrets.
Jo voldria acabar una mica d'informació de servei, si em sembla bé. Mm. Però que no tinc clar que contribueixi gaire a la teva tranquil·litat, Mercè. Són dades reals, eh? No ens faltava aquest, almenys.
Un colom content, sortint del refugio.
Com un cop al cura.
A mi, empoderat. Empoderat.
Poseu un colom aquí. No, us ho dic,
si,
en sèrio.
I si brama així,
Mercè, ja. I em fa més por que un monstre d'Horrorland, eh?
O sigui, per tu són pitjors els coloms que les rates.
Sí, sens dubte. Jo...
Si entreu al TikTok...
Faria un refugio puro amor.
De rates?
De rates.
Tu, no, però és que tu, Mercè, això et ve de llarg.
Bueno, aquí no sembla que...
Et ve de lluny.
Hauries d'explicar.
No, li ve de lluny. Li ve de lluny la fòbia amb els ocellets.
Sí,
jo crec que ja ho vas parlar.
Sí, segurament.
Aquí el programa.
Sí, ja m'ho tractaré.
Si voleu entrar al TikTok de refugio puro amor, veureu com acaricien els coloms i a les rates, i són manses, manses... que està ben en ganes de... Dades reals, va. A Barcelona, el 2016, hi havia tantes rates com habitants a Ciutat Vella i Sant Andreu sumats.
Veus?
Són 259.000 rates. 2016. No sé si la població deu haver crescut molt o poc des de llavors. Perquè per pandèmia, per exemple,
sí,
hi va haver com un... No sé, els animals es van apoderar
de la ciutat.
De la ciutat. Vull dir que igual...
Entreu a l'Instagram, d'aquesta gent. No us ho perdeu.
Mira, jo només ara m'heu fet faig una petita confessió personal.
Endavant.
Jo...
És el lloc i és el moment.
José, treu Dràcula. Una vegada va entrar un colom a casa, al pis, em vaig tancar rapidíssimament al lavabo i m'hi vaig posar la balda. I no em fa vergonya
dir-ho.
La balda. I vas trucar als bomberos?
Jo entenc que et tanquis, però els coloms encara no obren les portes, bueno, eh?
Però en aquell moment d'alarma...
No se sap mai.
Sí, tota precaució és
candela.
Poca,
candela. Alerta.
Alerta.
Perquè mai saps per on et pot entrar un colom.
Sí, això.
En fi, ja està.
Tema coloms, Mercè.
Podem...
Sí, és l'última dada que et dono. Uns 85.000, que equival a la població del barri de les Corts.
Ah,
això
doncs
és el que hi ha,
els trobo pocs.
Semblen pocs, sí, eh?
Pocs. Pocs.
Pues ja, sí que és tranquil·litzador.
Ja s'estan fent moltes campanyes per intentar reduir la població de coloms i coses d'aquestes.
Però se sap el barri que n'hi ha més, o no?
Clar, és...
Jo crec que és les Corts.
Les Corts, eh?
Sí, sí, seria com a 85.
Jo et diria el barri Plaça Catalunya, si es pot considerar un barri, la Plaça Catalunya sencera.
És veritat. Molt bé, doncs, escolta, ara m'ho has passat a mi, ara no m'ho podré
treure. No, perquè tu no vius
cap
a les Corts, Mercè, ara.
No, clar. Sí.
Hi ha una noia fent un petonet a un colom, veus?
I pensa que ells se'n cuiden.
El bec.
És un ésser viu, eh?
Sí, sí, no. Si jo només us dic el que veig.
Nosaltres veiem que hem d'anar cap a publicitat. Agafem una mica d'aire aquí a l'estudi i a la tornada coneixerem la penúltima hora de l'actualitat.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia.
Un minut i ens situem al punt de les 3 de la tarda, com cada dia puntualíssims. Volem ser a la penúltima hora de l'actualitat d'aquest dijous i per aquest motiu connectem aquesta hora amb Carlos Cuenca, propietari de Carlos Cuenca Peluqueries. Carlos, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Buenas tardes.
Carlos, revista o diari més llegit aquest dijous?
El més llegit aquí a l'Esport.
Correcte, a l'Esport, eh? A l'Esport és el que més es llegeix.
Sí, aquí en mi zona sí, es una zona trabajadora y tal, y me gusta estar siempre al tanto de todo el deporte.
Clients de la perruqueria que creuen que serà investit com a president Feijóo Sánchez, cap a on es decanten, Carlos?
Feijóo Sánchez, si me preguntas ahora mismo, la gente que tengo aquí vota más por Feijóo.
Por
tandadas, por oleadas, según quien venga, ¿sabes? Hay dudas.
Hay dudas. ¿Y Feijóo o Ayuso?
Yo por Ayuso.
Ya por Ayuso.
En Europa, una figura femenina, ¿no? Ya toca aquí en España, ¿no?
Mira, si te parece, vamos a pasar de otro tipo de presidencias, como por ejemplo las presidencias de la tarde, de la tarda. ¿Ana Rosa o Jorge Javier, Carlos?
El amo del corralito, Jorge Javier.
Jorge Javier,
el amo del rancho.
Molt bé. I, escolta, altres temes que hagin sorgit avui a Carlos Cuenca Peluqueries aquest matí?
Sí. Conversaciones que han habido. Aquí se habla de todo. Se habla de Rubiales, se habla del chico este de Tailandia, se habla de un poco de todo. Termina hablando de lo mismo.
De lo mismo. Carlos, necessitem a aquesta hora la previsió del temps i el trànsit des de Carlos Cuenca Peluqueries.
Tránsito, como siempre en Barcelona, lleno y tiempo soleado con bastante bochorno que va bien para abrir los poros de la piel.
Fantástico, Carlos. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta penúltima hora, com sempre, des de Carlos Cuenca Peluqueries. Bona tarda, Carlos.
Muy bien, hasta luego.
Un minut ara mateix per sobre de les 3 del migdia. Jo ja em quedo amb aquest toixi informatiu, Marta Jarque.
Sí, un apunt només, que Cuentos Chinos de Jorge Javier Vázquez no entraria dins de la tarda, sinó que és un programa de nit. Puntualitzant només aquest detall.
Però ha sigut durant molt de temps de tarda.
Això sí. Molt malament. No anem bé.
Un parlarem avui amb en Jaume Borja.
Per favor.
Perquè em sembla que n'ha de dir moltes coses. Fem un repàs a les notícies vintage, Candela? Et sembla o no?
Em sembla perfecte.
Vinga, anem-hi.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Estic veient
el Ferran. Vigilant els coloms,
El Ferran, que està...
Entre coloms i cèrvols.
Entre coloms i cèrvols.
I tal.
Què li passa a Ferran?
Al final vindran,
Sí, sí, anem fent broma.
No. Mirarem el tècnic i en lloc de José hi tindrem un cèrvol.
Que d'aquí res ve la Paula.
Pobreta.
Va, escolta, viatgem. Cap on viatgem?
Doncs el 21 de setembre, la mateixa data, però de l'any 1933, també era dijous, com avui, i una de les notícies importants del diari era el retorn de les colònies escolars.
Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena pa' si dices, oh, nena, oh, nena. Soy aquella niña de la escuela.
Crec que no eren nenes tan crescudetes, però la cançó hi anava al pèl. I és que aquell dia tornaven 300 niñas de la colònia escolar de l'Ajuntament de Barcelona que han veraneado en Calafell i han llegado, atenció a l'hora, ayer mañana a les 9:30. O sigui, després ens diuen que en català les nostres hores són complicades i les hores en castellà del 1933...
Ayer mañana?
Ayer mañana, no he dit. Entenc que van entendre. No. Ayer, por la mañana, a les 9:30, però ayer mañana jo vaig estar una estona, no sé, al meu cervell...
O potser les han dividit en dos grups i unes han arribat ayer i les altres...
Mañana i avui a les 9:30, llavors tu has d'anar...
Els pares descol·locats, a veure. Digueu-me quina hora arriba la nena.
Les 9:30 d'ayer... O les 9:30 de la mañana.
Ayer mañana.
També és veritat que arriben molt d'hora, no, pobretes? Perquè
van aprofitar...
1933, Calafell, Barcelona... Sí. Potser sí que van sortir ahir.
A mi que m'estanya que arribin el 21 de setembre, quan en principi el curs... No sé si acabaven a l'estiu o...
És que és el que anava a dir.
Clar. Bueno, no estava jo allà per preguntar-ho,
Era el 15. Jo recordo el 15 de
setembre. És que volem més explicacions, Camela.
No? Era el clàssic, tornat al 15 de setembre.
Tornaves a classe, però no tornaves de colònia.
Però què eren aquestes nenes que començaven tant al col·le?
No sé, i tantes nenes, 300.
I a Calafell, totes elles.
Totes a Calafell.
És estrany.
Vull dir, després parlem del turisme de la Costa Brava i aquestes nenes potser van, bueno, eren pitjors, totes juntes, sí, allà dalt. Sí, sí. 300 nenes de colònies, un regiment sencer, són, sí, jo més o menys he calculat pel cap baix, 6 autocars, i després mig miler de familiars, també pel cap baix, rebent-les a crits, amb cotxes aparcats amb doble fila, allà on fossin, que estiguessin, i gent plorant, pares plorant, perquè els pares ho passen molt malament quan els nens marxen,
sí, que ho passen
comencen
malament,
a plorar,
sí,
com desconsolats, en fi, que no passa res, eh? No passa res.
Merci.
Ho diu una que no es para, però no passa res. El tema és que era tal esdeveniment que fins i tot l'alcalde accidental del moment, el senyor Duran i Guàrdia, junt amb el personal de l'oficina de colònies, perquè en aquell moment també hi havia l'oficina de colònies, havia anat a rebre-les totes elles a l'estació de França. La localització està fixa. Ahir, mañana, 9:30, però era a l'estació de França.
Això ho tenim clar. Això és important.
A més, l'alcalde accidental era un home previsor i davant de les de la possibilitat de que alguna nena li arribés marejada o en mal estat, havia anat preparat per constatar el magnífico estado de salud de las mismas mientras conversaba con las pequeñas y les servía un refrigerio. Home. Llavors, parlava, els donava una begudeta, si contestaven amb certa coherència, buen estado de salud, se pueden tragar a los padres.
Una Fanta i els pares.
Jo crec que hi hem perdut, amb els alcaldes. Vull dir,
ara els alcaldes no van a rebre nenes.
A principis de 1900 també van sortir a detenir no sé qui per la nit.
Sí, no, eren...
La mort del Sereno.
La mort del Sereno.
Que feien moltes coses, aquesta.
Escolta'm, no defensis tant els alcaldes, perquè el que estem parlant era l'alcalde accidental. És a dir, que l'alcalde...
Imagina't, no tenia l'obligació de fer això.
No.
I ell allà complint.
Però que vull dir que l'alcalde, el primer, el titular... On estava? Clar, que hi ha el 21 de setembre, no, i t'has d'haver reincorporat.
L'alcalde titular se'n va anar de colònies.
Però trobo falta, és veritat, la caputa de la Harker, aquí en aquesta... Que no hi era, però en aquesta notícia, exacte, que posin, saps com, de resum, per recollir la notícia, el estado de salud de l'alcalde oficial.
No, l'estado de salud de l'alcalde oficial, no. Que l'alcalde... que estava de guàrdia, és a dir, l'accidental, va voler constatar l'estat de salut de les nenes.
Sí, sí, però ens interessa a l'estat de l'alcalde.
I on era el titular?
A l'oficial.
Vosaltres feu preguntes molt estranyes. Doncs l'alcalde oficial...
A casa, clarament.
No sé on estava, de colònies, de vacances, o no hi era, però en cap moment apunta la notícia que estigués...
Estava la brama del cèrvol, perquè, clar, l'any 33 ja bramaven els cèrvols, aquesta època.
I abans de 1933 ja bramaven.
I l'altre és, Candela, perdona, avui estem...
No, endavant.
Boicotegeu.
M'encanta. Escolta, estas 300 niñas de colònia escolar, jo diria que, clar, 21 de setembre, és veritat que se'n reincorporen tard,
sí,
haurien muntat aquestes colònies ben pensat en aquella època per tenir els nens, diguéssim,
col·locats.
Clar, comences a treballar i aquella estada de temps
et va molt bé
per
aclimatar-te, no? Per aclimatar-te.
Sí, pot ser.
Bueno,
no et dic que no.
Total, sé que us interessa l'estat de salut de l'alcalde oficial.
És que ens interessen moltes coses.
Però jo només us dic que les 300 nenes, que són més nenes, estaven bé.
Que bé.
Per això no m'heu preguntat. Això sí que us ho
interessa.
La
següent pregunta.
Venien de les costes del Garraf, clar.
No, del Garraf no. De Calafell.
A Calafell.
Costa Daurada. Costa Daurada, Calafell.
Calafell, no, cap a baix.
Cap avall, al sud.
Clar, doncs jo els he fotut cap amunt.
Sí, cap a baix.
La meva igual, han tornat morenes. Això és important. Morenes i sanes.
I no marejades.
Bé, això passava a Barcelona, però anem al Malgrat, al Maresme. Això sí que és la costa de cap amunt de Barcelona, perquè hi havia un avió letón en apur.
Què?
Perdiu avió a Barcelona. I aquí estamos os dos contando a sol.
Avión letón de Letònia, val? Que la... I lo de apuros ho he afegit jo, però ara ho entendreu quan us expliqui la notícia, perquè he afegit el tema d'avión letón en apuros.
Què ha passat?
L'avió havia aterrat a les 8 del matí, a Malgrat, amb una avaria al motor. Aquí ve, en apuros, eh? L'avioneta estava tripulada pel pilot Herbert Kukurt.
Pensa que diries l'alcalde de Barcelona.
L'accidental.
No, l'accidental no. L'accidental estava rebent les nenes de les colònies.
Que no fos cas que estigués l'oficial.
Però no. Era Herbert Kukurt. Era el Herbert Kukurt. I necessitava reparar-lo per continuar el seu vol, perquè tenia el motor malament. Fins aquí tot normal. Però alerta, perquè no era la primera vegada que tenia una avaria, perquè hace pocos días que este mismo aviador, que havia salido de París en direcció a Barcelona, se cayó en Perpinyán.
Què vols dir que va caure? L'avió?
L'avió va caure. Diu que se cayó, però entenem que no es va estrellar. És a dir, que devia ser un aterratge forçós.
Sí, com el de Malgrat.
Però li han posat més
èpica. Però a veure, un moment, també és veritat que hace pocos días este mismo aviador se cayó en Perpinyán. Potser podria ser també una entreposada. Una ensopegada.
No, en teoria era ell.
Sort que ha evolucionat el... altra manera d'explicar les notícies, perquè...
perquè si no...
És que deixa molts caps... Sí. O sigui, hi ha molts temes oberts.
Però és molt bonic, perquè et fa imaginar, no? Sí, t'explicava les notícies d'una manera que et feien posar molta imaginació i al final el que et feien era...
creativa, escriptura creativa.
Créixer l'intel·lecte. Però no, era l'avió perquè diu que després, gràcies a que va caure Perpinyà i ho van poder arreglar, va poder tornar a emprender el vuelo de nuevo al tener reparado y arreglado el aparato, Marta. És que, clar, no m'has deixat acabar de llegir la frase.
Sí, sí, sí. No, digues.
El diari, que se'n suma que alguna cosa rara passa amb l'avioneta, perquè ja és la segona vegada que el senyor Cucurt té problemes...
Home, més pistes.
Només fa que reparar l'avió. Sí. Comença a investigar què li passa al senyor Cucurt i al seu aparato.
¿Vale?
Què li passa, què?
I s'adona que hi ha importants detalls que no li quadren. Per exemple, quan el piloto salió de debajo del aparato siniestrado, lo primero que dijo fue... No, lo primero que hizo fue... Va dir Cucut, però això va ser el primer que va dir, però el primer que va fer va ser fotografiar su avión.
Però,
o sigui, tu acabes de sortir del teu avió, dius, no l'he palmat aquí,
mira,
i el que fas és una foto de record.
Jo entenc per què. Ja.
Per què?
Perquè quan tu llogues un vehicle... Estem... Sí o no?
Sí. Cap a on anirà l'Uri? Trobo que estem mica revolucionats, eh? Però, a
quan
veure...
tu llogues un vehicle, el primer que has de fer, abans de pujar-hi, és fer-hi fotos.
Ah,
perquè quan tornes...
Això, molta. Si és de lloguer.
No sabem si el senyor Cucurt va...
Però tu ho has dit molt bé. El primer que has de fer és abans de pujar-hi, no quan ja hi has pujat i t'has accidentat.
Bueno, perquè jo crec que ell veia venir que tindria un altre accident.
Ai, i anava fent fotos.
Calla, que colaré les primeres fotos.
Bueno, doncs el primer que va fer, després de tenir l'accident i de sortir de sota viu, va ser fer-li una fotografia. Mm. Una altra curiositat és que aquest avió estava tot construït amb elements doncs, desechados, d'altres aviones.
Clar, allò doncs explica bastant.
O sigui, tot reaprofitat. El que jo trobo que s'adequa molt als temps que vivim, que intentem reaprofitar tot. Un avió molt sostenible. I per últim diu l'aviador Cucurt, que és hombre de tanta fantasía y optimismo como paciencia e intrepidez, ha bautizado su aparato, estem parlant de l'avió, que ningú malinterpreti, con el pomposo nombre de la duquesa de Curlàndia.
Curlàndia?
El seu avió era la duquesa de Curlàndia. O sigui que jo m'imagino el senyor Cucurt com l'aviador del Petit Príncep, però en comptes d'estimbar-se al desert i tenir una avaria al desert, doncs va ser Malgrat de Mar, que era el nostre petit príncep. Ah, hi ha temps per una altra notícia?
Fem-la ràpid.
Tornem a Barcelona perquè 8 detenidos se daban a la fuga de los calabozos del juzgado de guardia.
Sense togues clanyen, plata bledes i un crustó, capelin un parell d'esclops, és el seu ser.
Les dones de la neteja eren les que s'havien adonat, havien descobert que alguna cosa anava malament als jutjats i que algo havia passat i que havien de posar tothom en alerta. La cosa de la notícia més o menys explica que les mujeres se dieron cuenta que una puerta que da acceso al corredor de los calabozos y que no acostumbrava a ser utilizada estava bien. Aleshores, el primer que van fer és avisar a los guardias encargados de la vigilancia del Palacio de Justicia que les senyores de neteja estaven treballant, però aquests devien estar jugant al must perquè no se n'havien adonat que una porta oberta, i aquests, al mismo tiempo, avisaron al alguacil de guardia que avisó al juez. És una cadena de trucades, però al final...
Però està bé perquè ningú intenta fer-se l'heroi, truquen al responsable.
Tothom truca el següent step fins que algú diu, bueno, potser que em posi a investigar què ha passat, no? I amb aquest hi van fer un reconeixement visual que acaba dient que els guardes de seguretat van veure, doncs, que los ocho detenidos cortaron un barrote de hierro de la reja de la ventana del calabozo.
Carai.
Y por esta ventana saltaron a un patio, es tot el recorregut, o sigui, trenquen la finestra, a un barrot, salten al patio, de donde pasaron a l'interior de la secretaria del senyor Salva. M'agrada molt que et parlin de la secretaria del senyor Salva, del jutjat, com si
poguessis... Tu has de conèixer-la,
Per ubicar, perquè ens ubiquem.
Però és important. I Guillons continua. Des de la secretaria del senyor Salva, abriendo una de las ventanas de la calle, salieron por esta sin que nadie se diera cuenta de su ida. És a dir, trenquen el barrot, passen a un pati, arriben a la secretaria del senyor Salva, del senyor Salva busquen una finestra, aconsegueixen trobar la finestra, s'esperen a que no passi ningú pel carrer i surten. Però alerta, perquè segons aquest mètode operandi de la policia, després d'analitzar-ho, se n'adonen que algun dels 8 fugitius havia de conèixer ja els jutjats prèviament per un important detall.
Això hi passa.
I és que ninguno de los 8 fugitivos se dio cuenta de que sobre una de las mesas de la secretaría por donde pasaron había una regular cantidad de monedas de plata. És a dir, que van anar tan ràpid en fugir que ja se sabien el camí de fugida. Ah. Perquè si no s'haguessin sabut el camí de fugida, haguessin vist que hi havia diners damunt de la taula i haguessin i aprofitat per robar.
Ai.
O sigui que, nois, no aneu ràpid quan fugiu dels llocs. No. Investigueu, perquè potser hi ha unes monedes esperant-vos per pillar el taxi un cop hagueu sortit de la, dels jutjats.
Més ràpid.
Home, clar, perquè tens el taxi per pagar-lo.
1933, això és el que passava un dia com avui. De
21 de setembre de 1933.
Dijous, també.
Dijous, Barcelona. També. Sí,
fem una cosa, perquè passa... No, ara mateix és un quart de 4 ja de la tarda aquí al Fabricació Pròpia. Marxem a publicitat i tornem a l'actualitat, Harke, perquè avui amb qui fem la digestió?
Doncs amb el Josep Maria Roig, que és el propietari de la pastisseria La Colmena.
Ràdio Estel. Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Vinga, 16 minuts que passen de les 3. Ja sabeu que arriben les festes de la Mercè. Demà mateix arrenca la Festa Major de Barcelona i un programa, ve acompanyat amb un programa replet d'activitats festives, culturals, de tota mena. Molta música, molta cultura popular tindrem aquests dies, actes als barris i també moltes tradicions. Algunes, Harke, molt, molt antigues i altres que la veritat no són tant com, per exemple, el postre de la Mercè.
Exacte. Serà només la tercera edició, aquest postre de la Mercè, però nosaltres som un equip llaminer i és una tradició que esperem, Mercè, que es consolidi. El postre de la Mercè, aquesta iniciativa del Gremi de Pastisseria de Barcelona, es pot trobar a més de 300 establiments del Gremi de Pastissers. El postre d'aquest any es tracta d'un dolç de temporada, un pastís amb crema d'ametlles, cremós de mel, ametlles laminades i figues seques. Tot, Mercè, per si encara no t'acaba de convèncer, sobre una base de massa sabler. Per tant, fantàstic. No és un postre tradicional, perquè la gràcia és que és de nova creació per ser una icona de les festes del 2023, però està fet amb ingredients locals, Mercè, i de proximitat. Un dels 300 establiments on podeu comprar aquest postre d'edició limitada és la pastisseria La Colmena, a la plaça de l'Àngel, al barri gòtic de Barcelona, una de les pastisseries, per cert, més antigues de Barcelona, i que endolceix la ciutat des del 1849. I avui hem volgut parlar amb ells. A aquesta hora de la tarda podem parlar amb el Josep Maria Roig, que és propietari de la pastisseria La Colmena. Josep Maria, bona tarda.
Bona tarda, com anem?
Molt bé. Sí, molt i amb bé. La boca, tenim aigua. La boca feta aigua. Sí. No sé si ja teniu aquest postre a la venda i fins quan el vendreu?
No, mira, el tema és que no són figues seques, sinó que fem figues naturals. Llavors, un tema que la figa s'ha de conservar a la nevera perquè, si no, es fa mica molt bé, saps? Uh-huh. Llavors, és un postre, de fer el que dius tu, és un postre de fruita de temporada. No és el postre clàssic de Festa Major, perquè aquí saps que va començar a fer postres per les festes majors i pels sants a partir del 1900 i poc que el gremi va començar a funcionar. Llavors tenim una base de pastissos que servia igual per Montserrat que per la Mercè, que per tots els sants en general, i llavors ara pues, el gremi, l'escola del gremi va decidir fer una cosa diferent, una cosa de temporada, per donar una mica més d'activitat, bueno, perquè es vegi més que el que està elaborant coses, vull dir, que els 300 pastisseries que quedem a Barcelona, província, que eren 1.200 i en quedem 300,
ostres,
pues, és el que... és el que subsistim. Però, bueno, no sé si realment, vull dir, sempre s'esperen, però nosaltres seguirem fent el clàssic igualment, farem les dues coses.
Josep Maria, què s'explica? Com us expliqueu, això, aquesta desaparició, no?, de tantes pastisseries?
Bueno, pues, com tots els negocis antics, jo que defenc les botigues emblemàtiques, és un problema de generacions. Treballar la pastisseria és una cosa esclava. Llavors, ho han fet la gent antigament, jo ho he fet, jo tenia la clau des dels 13 anys, vull dir, no m'he mogut d'aquí. Però, clar, nosaltres pensàvem en d'una manera que ens ho inculcaven a casa nostra, els nostres pares, els avis, i era la forma de fer la nostra vida. Avui en dia, els fills d'aquests pastissers han estudiat i s'han dedicat a altres temes que no són tan esclavitzats. Està clar. Obrim tots els dies de l'any, els festius, etcètera.
Això és totalment.
Clar, vosaltres, Josep Maria, sou a la plaça de l'Àngel, això és a ple barri gòtic. No sé si moltes vegades s'acusa el turisme, per dir-ho així, del tancament d'aquests establiments o negocis centenaris. Quin tipus de client teniu vosaltres? Teniu més turistes o encara us segueix venint gent del barri?
Tenim dels dos. Vull dir, no és que vinguin només del barri, sinó que fora del barri. Vull dir, al barri sí, hi ha bastant de turisme, que compren el dia a dia, vull dir, mengen una pasta que troben per menjar pel carrer o se'n poden portar alguna cosa, alguna capseta de pasta seques o alguna cosa per emportar-s'ho. Però, evidentment, nosaltres estem fent els carmels tradicionals de tota la vida i ve gent de tot Barcelona a buscar-los, igual que les encasades que hem de parlar després, i altres coses que fem. Estem defensant les tradicions de la pastisseria.
Tornem a aquest postre de la Mercè. Ara, més endavant, parlarem de l'encasada, que tu ja ho apuntaves. Com es decideix aquest postre de la Mercè? I cada pastisseria l'interpreta a la seva manera? O la recepta, per dir-ho així, és una cosa acordada i compartida?
No. Jo, a veure, això és una cosa que va fer l'escola del gremi. Val? Allà hi ha uns pensadors que decideixen fer un postre que els hi sembla, vull dir, al final a la base va ser tot, els ingredients són els de sempre, vull dir, tant si és crema, com si és xocolata, com si és mantega, entès, no hi ha més temes. Ara, aquí li pots afegir-hi més gust d'ametlla o una altra cosa. Llavors, nosaltres defensem la tradició, ¿vale? Perquè això, si no defensem la tradició, ja no hi seríem aquí. Portem 155 anys i és el que estem defensant. Llavors, què passa a la gent? Compra pels ulls. Hi ha molta gent que igual les figues no els hi faran gràcia.
Clar.
Llavors, bueno, i si hi ha més una cosa de xocolata. És clàssic el que més es ven.
Clar. Mira, Josep Maria, parlem de tradicions, perquè aquí el programa El Fabricació Pròpia també ens agraden molt. Si et sembla, parlem d'aquest postre que vosaltres oferiu tot l'any, un postre realment autòcton, per dir-ho així, de la ciutat de Barcelona, que és la encasada. Nom que ve, de fet, si no m'equivoco, de fet a casa, no de formatge, que potser avui aquest matí parlant-ho amb els de l'equip teníem alguna confusió. Explica'ns què és aquesta encasada.
Bé, jo crec que aquesta encasada és un tema que vindrà dels convents de monges abans de la reforma que es va fer el 1835, que es van carregar els convents, i llavors va sortir la gent que treballava als convents i es va establir i van començar a fer els pastissos que ja feien les monges. La mar part era a base de mató. Saps que els matons eren una cosa clàssica dels convents.
Sí.
I llavors aquesta encasada està feta, la base és el mató. La mató, barrejat una mica amb l'ou, amb sucre i una mica de llimona, que és el farciment. Que una vegada passa pel forn, s'evacua, l'aigua s'evapora, l'aigua del mató, i queda com una esponjadeta a dintre, vull dir, sense moltes pretensions, però és una cosa que s'ha fet durant, per dir alguna cosa, ja portem segles, i segueix venent. I no és que han passat, van passant, però segueix venent, els fem cada dia, cada dia els venem. Això és una cosa típica del forn de Sant Jaume, al seu moment.
Molt bé. Una de les tradicions també de casa nostra, doncs, és aquest postre de diumenge. No? Seria l'encasada un bon postre que quedaríem bé, per dir-ho així, a taula, un diumenge?
Bueno, jo crec que depèn. Vull dir, no és una crema, per dir alguna cosa, saps? Jo crec que és una cosa de més de berenar, però també s'ho poden menjar.
Ah, de berenar. Bo.
A mi,
bo.
No és... A veure, no és un xocolata, ni és una crema pastissera, ni és una nata. És una cosa que a sobre és com una pasta de la lionesa, saps? La cobertura. Llavors, bé, ja té molta gent assídua de tota la vida. I segueix, i els estrangers també el veuen a l'aparador i també els agrada, no? No parem de fer-ne. Vull dir, una cosa que, bueno, fem de tot, no? Però evidentment estem ben situats.
Perquè, Josep Maria, quantes encaçades, per exemple, podeu vendre al dia? Aproximadament, que tu dius que cada dia...
No, pensis que sigui una puja, que això no són croissants, això, eh?
No són croissants. Bé, però aproximadament, déu-n'hi-do, no, els que surten?
Venem unes 40 o 50, com molt, però perquè els fem cada dia.
Home, déu-n'hi-do.
És un tema que fa cada dia.
Boníssim, mató, ou, sucre i llimona. Jo,
sí. Això fa de brama.
Ara que som a l'hora, sí, hi haurà gent que ens estarà escoltant i estarà fent les postres, doncs ve molt de gust. No sé, Josep Maria, si hi ha altres dolços típics de la ciutat de Barcelona que potser també amb el temps s'han anat perdent.
Pues jo, és que saps què passa? Que jo sempre tinc la teoria que no és Barcelona, és Catalunya, en general. Ah, les respostes són generals de tot Catalunya. Aquí a Barcelona, perquè ha sigut la ciutat i ha sigut la capital, i ja tinc més transcendència. Però les pastisseries, en general, tots fem més o menys el mateix. Les coques de llardons, els carquinyolis, tot el que has fet tota la vida se segueix fent. I és de tot Catalunya, no és només de Barcelona. Aquí, al seu moment, això va posar a moda, això que et dic, al Forn de Sant Jaume, i era des del 1780, més o menys, i tenia molta fama, i la gent es feia això, vull dir, eren addictes a aquest postre. No hi havia neveres, i això aguanta fora la nevera, que és molt important, al segle XIX i abans, i esclar, és un tema adient. Però pensa que les pastisseries van sortir a partir d'aquesta època, de 1835, i les primeres pastisseries. D'aquí cap endavant, pues, s'ha anat millorant, i s'ha anat adient coses diferents.
Doncs, molt bé, mira, aprofitarem ara que comencen les festes de la Mercè per provar aquesta encasada, que de fet nosaltres no hem tingut oportunitat de tastar.
Ai, Déu meu, malament.
Molt malament.
Molt malament,
I mira que som llaminers aquí al programa, i mira, no havíem tingut l'oportunitat, i amb tu, doncs mira, l'hem descobert. Josep Maria Roig, propietari de la pastisseria La Colmena, moltíssimes gràcies i bona festa major.
Per trucar, igualment.
Bona tarda.
Escolta, Josep Maria, jo no sé si és molt demanar, perquè nosaltres, com que estem fins les 6, que ens la deixaríeu provar, l'encaçada.
Ja ha sortit, em sembla. Oh.
Què en dius ara? Ja ha sortit cap a Ràdio Estel.
Sí, ha vingut el repartidor. El que passa que no he vist com va fer la meva filla, en Mica Ràquena. Sembla que m'està posat una o dues. Escolta,
moltes gràcies. No, okay. Tot un detall, Josep Maria Roig. Moltíssimes gràcies. Propietari de la pastisseria a la Colmena de Barcelona. Una abraçada ben forta.
Igualment. A reveure. Gràcies.
Ràpid, Josep Maria?
Però què vols dir, que ens en podrem tenir aquí l'estudi?
Ja n'ha sortit.
Coroi?
Ja ha sortit cap
avançat,
a...
S'ha avançat el que nosaltres estàvem pensant.
L'Ester, que estigui al quit, eh?
Ai, però a quina hora arribaran?
Això serà una sorpresa.
Però ja deuen estar de camí, no?
Ha dit que sí, que està de camí ja. Molt bé,
podrem molt bé, doncs no faré postres, m'esperaré a l'encasada.
Has fet postres?
No, m'espero.
Ben fet. Vinga, va, nosaltres agafem una mica d'aire, continuem, aquí a la fabricació pròpia, i... Mira, que ha arribat ara mateix l'encasada.
Ah, sí?
Mira, això és dir-ho i arriba.
De veritat?
Va. Aprofitem la pausa publicitària i la Harca comprova si és l'encaçada o no, que em sembla que ho és, i tornem avui tornem aquí a la fabricació pròpia per parlar amb la Patricia Coll, que ens explicarà aquest terme que ens ha cridat molt l'atenció, que és el hackathon, que té a veure amb Blanquerna. Ara li preguntem a la Patricia.
Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal, unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal, demana l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano.
a Ràdio Estel.
Aquest diumenge 24 de setembre, a partir de les 10 del matí, Ràdio Estel us oferirà en directe des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè un programa especial que inclourà a 11:15 la missa pontifical de la patrona de Barcelona, presidida pel cardenal Joan Josep Omella, i l'activitat de després de la celebració. Ens unim a la festa religiosa més important de la Mercè amb la participació d'autoritats i representants de la societat. Viu el programa especial amb la missa pontifical de la Mercè aquest diumenge a les 10 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Que passa de 3:45 de la tarda, es confirma, que la pastisseria La Colmena, quin detall, ens ha portat el vostre més típic de Barcelona, que és la encassada. Ja ho provarem en el final de... Mira, Patricia Coll, com estàs? Bona tarda. I on està?
I on és?
Això mira,
és un fake?
No, és un fake. Per favor, mira, després l'ensenyarem a la Patricia, perquè saps què passa?
Jo estic a règim, així que l'hem va bé, que no és...
Perfecte.
Que la meva hora no surti.
Saps què fem? L'hem guardat al Telester, perquè l'hem posat a... No, aquí baix no tenim nevera, però un lloc que es manté, diguéssim.
Bueno, he de dir que... Un cafè sí,
eh?
I una aigua.
Un cafè sí. No, però sí que ha arribat, l'enquestada. Fem una cosa, perquè avui ens preguntem... la paraula hackathon, sabeu què és? Perquè, a veure, jo us avanço, i de fet ara la Patricia ens ho explicarà, ve de la unió de dos conceptes. De l'anglès hack, que vol dir resoldre problemes de forma creativa, i de la paraula marató, que fa referència a una activitat de fons de llarga durada, ja sigui una competició esportiva, no, Patricia? Un programa de televisió, un programa de llarg de televisió.
És competitiu i alhora col·laboratiu.
Clar.
Sí.
Per tant, són dos conceptes que poden definir hackathon, que fan referència a aquesta activitat de llarga durada destinada a resoldre problemes de forma creativa. Quedeu-vos amb aquest concepte. Però, clar, quins problemes? A quins problemes fa referència aquest hackathon? Què hi ha al darrere d'aquesta iniciativa i, sobretot, amb quina finalitat s'organitza? Doncs per respondre a totes aquestes preguntes, per aquest motiu tenim a la Patricia Coll avui al Fabricació Pròpia. La Patricia Coll és directora del Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa a Blanquerna, i ja sabeu que l'any passat ja estàvem nosaltres a Ràdio Estel, i és un plaer tornar-la a saludar. Patricia, ara intentàvem explicar, que m'has ajudat una mica, el significat del concepte hackathon. No sé, ho hem fet bé del tot o no? Sí, sí. Haguessis afegit alguna cosa?
Fantàsticament. Jo crec que s'entén bé, però si vols, t'afegeixo un element més a l'equació, que és la tecnologia. Els hackathons, jo realment tampoc sóc experta en hackathons, jo escric de tecnologia i sí que és veritat que tinc inquietuds socials. Què ha passat amb aquest que ara t'explicarem, perquè de hackathons se'n fan molts, encara que potser per alguns dels nostres oients
sigui una paraula
com a nova en l'àmbit d'estudiants d'enginyeria, de treballadors d'empreses tecnològiques, etc. És com qui té el seu equip de futbol o el qui té el seu equip de bàsquet.
No?
És molt comú, i ells estan acostumats, doncs, a participar de manera lúdica i com a repte intel·lectual la gent de l'àmbit tecnològic, ja siguin estudiants, que ho fan molt, com també professionals joves, perquè en el món tecnològic hi ha molta gent jove, doncs en participar amb això ja és molt conegut, no?
Però de fet... sempre, Patricia, perdona, sempre ha estat relacionat més amb el món de la tecnologia,
sí,
com deies.
Sí, per això t'he introduït aquest element, perquè bàsicament desconec si hi ha molts d'altres temes, però tots els que conec, o els que coneixia fins ara, eren impulsats per diferents empreses, organitzacions que tenien d'una manera o altra una vinculació o un interès de que cervells tecnològics es posessin a resoldre reptes diversos.
Val.
Què ha passat aquí? Doncs que el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 ha volgut finançar un projecte que es dedica, que fos un hackathon, però fos social, de temàtiques socials.
I és la primera vegada que es fa això?
Se n'han fet d'alguns hackathons socials, però de l'envergadura jo crec que amb aquestes entitats tan potents implicades, etcètera, i a Barcelona, perquè jo he anat veient durant els mesos que porto implicada en el projecte com a directora, no n'he vist tant, espero que el nostre sigui sonat, aquí vaig com de tal, però tenim molt, tenim molt bon feedback. Ara et parlaré, com a mínim, la gent que se'ns ha adherit, no? I llavors, en aquest cas, aquest concurs del Ministeri el va guanyar una associació que es diu PDS, que el que es dediquen, sobretot, és a temes de socials i de benestar de la salut. Molt específicament tenen programes molt coneguts amb temes d'addiccions de joves, sigui alcohol, drogues, a pantalles, etc., i també altres temes de problemes, doncs, de bullying, de tal. Tenen, la majoria són psicòlegs, en aquest cas, però sí que tenen alguns enginyers dins de la...
Clar, però sota,
de l'empresa,
no?
Que són precisament els seus enginyers els que, com a entreemprenedors dins d'aquesta fundació, van dir, escolta'm, fem un hackathon. Els d'aquesta fundació van anar-nos a buscar a diverses persones que som inquietes, sí, en aquest món de la transferència digital, etc., i que tenim una mica d'organització, d'organitzar esdeveniments, de coneixements comunicatius, etc., per poder muntar aquest hackathon més interdisciplinar, o sigui, que no només participin...
Patrícia, o sigui, és molt interessant el que dius, perquè, o sigui, s'uneixen, diguéssim, com el món de l'enginyeria, de la tecnologia, amb l'àmbit social, no? I d'aquí, aquesta fusió, doncs, aquest social hack que vosaltres, per primera vegada, en un, diguéssim, àmbit, no?, molt gran, perquè serà immens el que fareu. Ja tenim ganes de saber en què consistirà.
Bueno, ho acotarem, no?, una mica, després parlarem dels participants. Val. A veure, tampoc esperem una avalanxa, però sí que uns 50, màxim 70 participants per fer uns 10-15 equips, és la idea que portem. Tampoc volem tancar-li les portes a ningú, però volem que pugui haver... que els mentors puguin, ja després parlarem de com funciona això, que la gent que ajuda aquests equips a fer realitat, a poder organitzar aquesta idea, etcètera, etcètera, i a dinamitzar aquests 2 dies i mig de feina, doncs això, i sí, ja ho preveiem, estem animant, de fet, començant a animar, ara sortiran precisament les cartes, etc, a facultats de tota Espanya.
Clar, a veure, qui fem la crida? O sigui, qui pot participar en aquest hackathon?
Doncs hi ha 2 maneres de participar, totes dues són obertes, gratuïtes. Com a participant, que vol dir formar part d'un equip, pots venir a nivell individual, si, per exemple, ets un estudiant de psicologia i dius, mira, jo estudio psicologia, però voldria fer algun projecte digital amb enginyers i tal, encara que no sé ben bé, mai he participat en cap hackathon, etc. O un periodista, els periodistes tampoc, generalment els que fem tecnologia sí que sabem què és això, però els altres igual no. Però jo vull aportar els meus coneixements comunicatius a un projecte contra l'addicció a les pantalles, per ajudar a la salut mental dels joves, contra el suïcidi, contra no sé què. Doncs es poden inscriure gratuïtament, si són de fora de Catalunya, fins i tot els facilitem allotjament. I també això ho faran més segurament els que venen de l'àmbit de la tecnologia, Que ja tenen equips i que ja van...
Clar, com... perquè ells ja tenen com l'experiència d'haver-ho fet altres vegades.
I ja tenen l'equip de los no sí, sé què, sí. Que ja han anat aquest, han anat a l'altre, i potser els hi fa gràcia, en aquest cas, participar per a un tema social.
Per tant, està obert, diguéssim, a tots aquells estudiants d'enginyeria, estudiants també de caire social, no? Uh-huh. Vull dir, periodisme, educadors socials, sí. No? Patrícia...
I fins i tot joves que comencen la seva carrera en empreses tecnològiques. Val. O que són estudiants de, també de... Se'ns ha adherit al 42 de Fundació Telefònica, que és un campus de programadors, estudiants, que, gent que es vol dedicar a intel·ligència artificial, com hiperespecialitzat, alguns ja són graduats o llicenciats o doctors o el que sigui, i altres és gent... Doncs que després d'acabar el batxillerat es vol formar directament en àmbits molt concrets, especialistes d'això, de tota mena, joves. Tampoc acotem una edat en concret, però normalment és gent amb sí. menys trajectòria els que participen, i els mentors sí que són gent amb més trajectòria.
Clar, ara ens ho explicaràs, perquè es vagi situant a l'oient. O sigui, són tres dies que seran al novembre, s'organitza a Blanquerna.
No,
a Blanquerna no.
S'organitza, o sigui, es celebra, s'organitza PDS.
PDS.
Finança el Ministeri. I s'han adherit diferents empreses
entitats.
I entitats tecnològiques i entitats socials.
Val.
I encara s'estan adherint cada dia més. Ho celebrem en una de les entitats socials que s'ha adherit, que és la Fundació Bofill.
Val.
Val, que també es dedica a temes socials.
A temes d'educació. Per tant, ens hem d'imaginar, Patrícia, que els estudiants que participin en aquest Social Hack tenen 3 dies per desenvolupar les seves edicions o les seves solucions digitals a reptes socials, com bé tu deies, no? Pues, programes familiars, a usos saludables a les pantalles, a millorar també el benestar emocional i salut mental.
Exactament. I dins d'aquests grans temes poden anar a acotar algun tema en concret.
Val.
Com el que deia, problemes familiars. Què fer davant d'una situació de bullying, de tal, o què fer en tema salut mental, anorèxia. Què fer en... no sé què, jo què sé. Nosaltres els hi farem unes xerrades motivadores molt curtes a l'inici, per si algú, tot i que poden entrar abans i els reptes ja estan penjats al web, que és socialhackpds.org, i allà es poden tant inscriure com veure els reptes i ja anar-hi pensant, però si no, hi ha gent que realment s'ho pren com una marató de dir, jo arribo aquí,
uf, clar.
I a partir d'aquí, divendres a la tarda, comencem, diumenge ho hem de presentar, i el jurat avalua... i s'ha acabat el broquin. Llavors, potser arriben sense una idea clara i el
però...
Fergi, aquesta xerrada, diuen va. Mira, doncs ho parlaré entre ells i decideixen un repte.
Decideixen un repte. Abans també parlaves de mentors. Per tant, o sigui, els participants tindran l'ajuda d'aquests mentors sí. que els assessoraran al llarg del projecte. Algunes cares conegudes? Hi haurà?
Encara no te les puc dir. Perquè
o sigui,
a la
hi
gent,
haurà, eh?
A la gent que ens estic enredant...
Però tens confirmats.
Franja...
Tens
bueno,
confirmats.
Tinc gent...
Potent, no?
Al final, poca gent em diu que no. Al final.
Doncs això és un bon màrqueting, també, no, Patrícia? Que ara en parlarem.
No sé. Però vull dir, et pots imaginar, doncs, a veure, conegudes de... Potser sí, depèn. Dintre de l'àmbit social i dintre de l'àmbit tecnològic sí que seran cares conegudes. I potser no tots, eh? Tampoc és el nostre objectiu que tots siguin cares conegudes. Els nostres objectius és que per allà ells tinguin uns tutors, que aquests sí que els tenim fixes i ja d'allòs, que són uns quants tecnològics i uns quants de tema de psicologia, sobretot. I després que vagin passant per allà, els hi hem fet franges de 2 hores, però com si volen estar tot el dissabte, per exemple, poden estar.
Val, o sigui que és...
Pots passar-te 2 hores i anar parlant amb els grups.
Val.
O pots ser-hi tots els dies. Val? I llavors doncs intentem, estem convidant a gent de tots aquests àmbits, perquè uns aportem una cosa, els que som més periodistes o que tenim més coneixements de com un projecte... Jo, per exemple, faré una xerrada el dissabte a última hora, abans de que preparin la presentació, el pitching, que li diem, que és una presentació molt curta per convèncer...
I de què faràs la xerrada, tu?
D'això, de com han de preparar, després d'ells tenir clar quin és el seu projecte, com en 5 minuts... que suposo que establirem 5 minuts només, que és el típic, lo típic de la conversa d'ascensor, que se'n diu,
sí,
que si et trobessis algú i li expliques... A mi costa molt, Ja veus que m'enrotllo com una persiana. Però ho han de saber.
Que has de ser concret.
Però jo els hi explico.
Bueno, això està bé. A vegades costa d'aplicar. No?
La teoria és una cosa.
I la pràctica
és una altra.
Però bueno, vosaltres...
Això és el que haurà de fer diumenge i tal, veure la manera, si la manera és si és una app, doncs ficar la mostra més clara de com
cap
funcionaria
on
o jo què sé.
Ens estan arribant preguntes als nostres oients que volen participar al Social Hack. Us hem dit els dies 17, 18 i 19 de novembre. Del 2023. Clar, les preguntes que arriben és, d'una banda, fins quan s'hi poden apuntar els alumnes?
Fins que tanquem...
I quan es tanca aproximadament?
Pues ja
dic,
quan
sabeu, no?
Tinguem 50, 70, més o menys. No ho hem establert, però ja et dic que molt més de 70 o 80 màxim no podrem, perquè ni per espai ni tampoc per comoditat d'ells i de tot. Jo crec que... Però jo crec que més o menys, per altres que hem anat veient, ja és una xifra assolible. Ara, jo li diria a la gent que si estan pensant en formar equip amb amics o això,
mira,
que vagin pensant quan abans...
Clar, és que d'aquí l'altra pregunta que ens estan fent és si s'hi poden presentar de manera individual o també en grups, que és el que tu deies, no? Un grup consolidat que hi hagi participat en una Social Hack, doncs que també es pot presentar al grup, sencer.
I fins i tot si algú diu, mira, jo hi vull anar sí o sí, però estic intentant animar altra gent. Doncs que de moment s'hi posi, ompli el formulari per participar-hi ell de manera individual i després que ens escrivi un correu electrònic i digui, aquestes tres persones que s'han posat de nom de grup, hi ha un apartat on tu pots en el formulari posar, vaig individual o vaig amb grup?
Val.
I digues un nom, pot ser provisional, del teu grup per identificar-vos que aneu junts. Doncs pot ficar-se individual i després dir, mira, els dos més que s'han identificat com a grup, jo què sé, consum responsable d'alcohol, jo què sé, per dir alguna cosa.
Sí.
Els posen noms molt més originals que això que t'acabo de dir, però bé.
Bueno, però a moda d'exemple et funciona.
A moda d'exemple.
Val.
Doncs aquests dos van amb mi i ja el canviem i el posarem, no passa res.
El projecte guanyador tindrà, Patrícia, una...
Sobretot els de fora. Aquí no
els
ens escolten més els de per aquí, no? Però jo què sé, si ens està escoltant... No sé si ens escolten a Andorra
o estan a just... Internet arribem a tot arreu.
Exacte, o per internet, gent que digui...
Sí, o per l'app.
O per l'app, a Madrid, però vull venir a Barcelona aquests dies, doncs... Doncs això que sí, quan abans millor, per logística i per assegurar-se que té el nostre allotjament i tal.
I està previst, doncs, que el projecte guanyador tingui una translació, diguéssim, a la realitat? És a dir, està previst, doncs, que es presenti a una possible empresa o una start-up o a possibles inversors, fins i tot, Patrícia, o no?
Això ens agradaria. No és condició indispensable, però sí que la Fundació té molt interès en poder fer realitat ells o buscant partners, etc., els millors projectes. Sí, aquest seria el millor premi. A part d'això, doncs hi haurà premis, encara estem definint, perquè els col·laboradors no paren de proposar-nos coses, que si llibres, els d'Editorial Dièresi, que si... No me'n recordo com
és que hi ha patinets
elèctrics...
Però hi ha un fotimer d'entitats, que ara tu deies, que estan...
Hi haurà més,
Que estan col·laborant, amb aquest Social Hack.
Sí, molts de moment col·laboren com a difusió, que ens va molt bé. No sé, Tech Barcelona, per exemple, ja ho ha publicat, Mobile World Capital també participarà, Barcelona Activa, etc, que són la Fundació Telefònica, que ja t'ho he dit, la mateixa Fundació Bofill, hi ha cada cop més entitats, i Sharp, per exemple, és el que dona patinets i altres premis tecnològics, etc. Però sí que una de les idees és sí que participin, jo què sé, en Afterworks, si poden, del Tech Barcelona, o que puguin anar al 4 Years From Now, juntament amb el Mobile, si ho veiem factible i tal, a presentar, doncs, com tu deies, a gent que pot fer realitat aquells projectes.
Tu què creus que li pot aportar a una persona que vulgui, o sigui, que participi en aquest social hack a nivell personal i també a nivell de societat, eh?
A mi em fa l'efecte, t'ho diré a posteriori, però em fa l'efecte que, per una banda, la gent que és apassionada de la tecnologia o curiosa de la tecnologia li pot aportar molt aprenentatge i molt estar en contacte amb altra gent inquieta intel·lectualment i inquieta socialment, en aquest cas, d'aquest social hack. A banda d'això, doncs sí, els premis, el conèixer, el que tu deies, mentors, gent d'àmbits diversos que tenen trajectòria i que et donen el seu parer sobre idees que potser tu has tingut, no? Gent, per exemple, que es dedica a intel·ligència artificial, igual la vol aplicar aquí i ve algú que és un patum d'aquest tema i parla amb ell. O sigui, jo crec que són dies intensos d'aprenentatge i també de passar-s'ho bé, no sé, tenim allà els càterings, no sé què, saps? També és un ambient festiu a l'hora que estan treballant, no?
Doncs escolta, mira, nosaltres només podem animar-vos a que entreu a socialhackspds.org, que aquí és on doncs, es poden inscriure, socialhackpdse.org. Estem parlant amb la Patrícia Coll, encara estarem una estoneta més per arribar al punt de les 4. Ella és directora del Grau de Periodisme i Comunicació Corporativa de Blanquerna. I Patrícia, ja que et tenim aquí, no podem deixar passar l'oportunitat. Tu ets doctora en comunicació, fa 2 dies veiem per les xarxes socials un vídeo de Leo Messi parlant en anglès. Si et sembla, ho recordem.
Despite the unexpected nature of the situation, today we find ourselves in the final match. This game is for those who are unaware of our training and don't witness our day-to-day efforts. We were not prepared for this opportunity, but we will give our best to compete and strive for the title. It has eluded us in the past.
Clar,
but we are
aquest
determined
vídeo
to achieve
està fet amb intel·ligència artificial. Què pot aportar la intel·ligència artificial al periodisme? I per contra, també, Patrícia, quins són els seus principals perills? Com ho esteu vivint vosaltres des de Blanquerna?
Mira, jo, ara que em treus el barret de recercadora o d'acadèmica...
Doctora en comunicació.
Tinc diferents barrets. Nosaltres vam fer l'any passat un estudi a Blanquerna des del nostre grup de recerca, que és l'Stream, per Barcelona, encarregat per Barcelona Activa i el Col·legi de Periodistes de Catalunya, per veure en aquest context que tenim actualment, en el qual, òbviament, la tecnologia i la intel·ligència artificial té un paper molt destacat, doncs quines són les sortides professionals i necessitats formatives i aquests reptes que tu em comentes, reptes i oportunitats que presenta la tecnologia. Llavors, intel·ligència artificial, de les 5 conclusions finals que vam extreure, era una de les 5 i molt potent, mencionada per la... Aquí van participar, nosaltres elaboràvem l'informe a partir de tot el treball de camp, doncs en el treball de camp van participar més de 50 professionals, va ser mencionada per la majoria d'ells, i això que ho vam fer abans del ChatGPT. Imagina't si aquestes entrevistes, després del boom que ha popularitzat tot el tema de la intel·ligència generativa, doncs encara més, no? Que un exemple com això que em deies, que si surten les traduccions, que si surten les manipulacions...
Bueno, ho estem vivint aquests dies també.
El tema de les despullats...
Exacte, Badajoz.
Sí. Però per un periodista o per un mitjà o per una empresa de comunicació... la tecnologia, i en concret la intel·ligència artificial, pot aportar moltes coses. Des de la més senzilla automatització de tasques a altres coses que n'imaginem avui en dia. I després, també per altra banda, i en línia amb el que em dius, ens genera als periodistes un repte, no només als tecnològics, ja a tots. Aquí n'esteu parlant i sou un magazine generalista, quan fa 4 o 5 anys, me'n recordo que només parlàvem de temes d'aquests, els que estàvem en seccions
tecnològic.
O en programes tecnològics. Ens genera doncs, l'obligació també una mica de fer la nostra tasca de fiscalitzar, no? De veure, bueno, a veure cap a on va això, com està legislat, qui ho impulsa, per què ho impulsa, tal. I en el tema que ens afecta més directament, doncs hi ha el repte de la desinformació. la tecnologia ens pot servir per la lluita contra la desinformació. O sigui, la tecnologia no és més que eines. Eines que tenen la seva cara i la seva creu. Llavors, el que hem d'estar molt atents és a conèixer-les quan més millor i després saber-les utilitzar nosaltres bé i saber utilitzar-les per lluitar contra la desinformació, per poder detectar, no sé, me'n recordo nosaltres a la facultat.
A la facultat, sí, com ho heu viscut, això?
Nosaltres el que hem fet els últims anys que la tecnologia avança tan i tan ràpid és anar-nos formant nosaltres molt.
Anar com més endavant.
És molt difícil anar endavant de la tecnologia. T'ho dic que jo...
Missió impossible,
eh? I vaig darrere.
Sí,
eh?
Sí.
Imagina't tot el professorat o tot l'alumnat de qualsevol àmbit, fins i tot els que es dediquen als enginyers, perquè al final aprens molt de les coses que més t'interessen o que t'estàs especialitzant més. Però sí que formar-nos molt. Igual que fa 3 anys o 4, no me'n recordo, vam fer... primer un taller nosaltres per veure com detectar imatges que eren fake a través de eines tan senzilles com pot ser el Google Imatges fent la recerca inversa, com altres més sofisticades, etc. Doncs ara igual trastejar el ChatGPT, trastejar el DALL-E...
És conèixer, no?, en el fons.
Conèixer i tenir en compte, no sé si això m'ho vas a preguntar, que de tant en quant igual que ens va passar amb el Twix o tal, de tant en quant hi ha estudiants que van per davant de...
És que això, sí.
Sí, que tu tens una Mercè Raga que porta tota la vida a la ràdio, igual vens un dia a donar una classe i hi ha un tio que té un podcast que té... i està primer.
No, de fet, mira, això ens ho deies, el teu company, en Ramon Besa, que va passar...
Sí, el Ramon això ho portava fatal, però no cal tampoc angoixar-se.
Exacte, però ell ho comentava, no?, que va arribar un dia que arriba a... que ell feia...
Al revés, no cal angoixar-se, cal alegrar-se de que aquestes persones tenen aquesta inquietud per estar al dia dels nous canals, etc., però nosaltres donar-li aquesta experiència de dir, ei, compte... Ei, compte, perquè si això ho manipules, ho has... Igual quan a l'època no estava el Photoshop.
Per exemple.
Que se'ls hi anava la... I encara passa, sí, no?
Sí,
que se'ls
hi
anava la mà amb el Photoshop, home... ja fins a un cert punt al
Photoshop. Bueno, és trobar-lo com un aliat, no? Intentar buscar aquesta manera i sobretot l'ús, gestionar l'ús, no?, d'aquesta intel·ligència artificial.
Llavors, bueno, no cal tenir por, però tampoc cal badar d'ignorar-ho ni de no conèixer-ho, ni nosaltres, ni l'alumnat, ni de periodisme, ni de qualsevol altra carrera, perquè avui en dia la tecnologia és totalment transversal i afecta, ara que parlàvem del tema dels... d'aquestes apps aquesta intel·ligència artificial que despulla qualsevol, etcètera, aquí, doncs imagino que els que estudien dret, els que estudien 1.000 disciplines, quan hauria de ser, si no és així, s'estan equivocant, haurien de veure això de què va. Això, que la legislació cobreix, no cobreix, no sé què, on entra o no entra, què passa, no? En fi, llavors jo parlaria com a perill pel periodisme, la desinformació. O sigui, són eines que...
Que et poden portar.
La desinformació corre molt, molt, molt ràpid. Moltes vegades més ràpid que la bona feina periodística. Això està comprovat.
I, també, i de la bona fe.
I de la bona fe. No, massa bona fe tenim tots. Sí. I potser no n'hem de tenir tanta. Hem de plantejar-nos més, cada cop més, si totes les informacions que ens arriben... Però no perquè els mitjans no ho facin bé, vull dir, és que ens arriba informació per WhatsApp, ja ho sabeu perfectament, vosaltres i els oients, no? Ens arriba una quantitat d'informació per minut potser no pensem tant. Llavors, tenir criteri i els periodistes, sobretot, estar molt i molt ràpid el cas d'això i poder desmentir tots els temes aquests. No només els temes més virals de broma, però poden haver coses...
Molt gruixudes, com el que, com el que estan passant aquests dies, sens dubte. Patrícia, ostres, ho hem de deixar aquí.
Sí.
Déu-n'hi-do, aquest
cafè. Cap problema, ja
moltes,
seguirem.
Moltes gràcies. Ja compartirem més cafès aquí al Fabricació Pròpia. Ha estat un plaer parlar amb la directora del Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa de Blanquerna. Sobretot molts èxits, reptes interessants, com el que ens heu plantejat avui amb aquest social hack. Recordem-ho, propers 17, 18 i 19 de novembre. Encara estàs a temps. d'inscriure't. Fes una ullada a socialhackpds.org, que valdrà la pena. Ja, ja ens ho explicareu, Patrícia, com ha estat aquesta experiència. Sens dubte molt interessant, no?
I
tots els resultats.
Sí, i sí. I ara que parlaves de la projecció dels guanyadors, si alguns d'ells poden venir o explicar-vos-ho, suposo que els hi farà il·lusió, no ho sé, ja els hi direm.
Doncs vinga, ja en parlarem, serà un plaer. De debò.
Molt bé.
Nosaltres seguim avançant, gràcies Patrícia, eh? Molt bona tarda. Seguim avançant aquí al Fabricació Pròpia. Marxem a escoltar doncs, les notícies més destacades amb serveis informatius de la casa. I a la tornada, avui farem el Cafè de les 4 amb l'actor, presentador i també escriptor. Biel Durant acaba d'escriure aquest conte preciós, que és el secret de la faixa. En parlarem amb el Biel Durant d'aquí res, al Fabricació Pròpia. Fins ara.